La República, de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí, a Com Ràdio.
Volia fer-los una foto, una petita foto del que està passant en aquest moment. A un costat tenim a Saló de Sostres, que està escrivint. També hi ha el Joan Uller, que també deu estar escrivint en algun lloc, que ara acaba d'arribar, i l'altra banda, Júlia. Títol del llibre, La tia Júlia i los escribidores.
No estaria malament, com homenatge a la literatura i a la senyora Vargas Llosa.
Júlia Otero, benvinguda.
Bon dia, com esteu?
Aquest programa es diu... Aquest moment és el moment en què portem persones a les que estimem. I la veritat és que fins ara podem constatar un parell de coses. Realment les persones a les que estimem són persones estimables i realment hi ha molta gent bona pel món, perquè per ara no hem trobat mai una persona a la que estiméssim que en el fons no l'estiméssim gaire, em sembla. Totes l'estimem molt. Júlia, en aquest ofici
ai, quin
teu,
ofici.
Fa molts anys no, que estàs amb això.
Ofici al circ.
Home,
cada cop n'estic més convençuda, sí.
I aleshores el secret del circ és no caure mai o caure en xarxa d'aquest circ teu, nostre?
El circ és anar fent-ho i anar a dormir cada dia amb certa tranquil·litat, no? No avergonyir-se d'un mateix i poder mirar el teu fill o la teva filla amb certa dignitat. I no més enllà,
Hi ha dues paraules...
No hi crec, jo ja no dic pràcticament mai que sóc periodista. Ara ja només dic que vaig fer lletres i ja està.
Altres diuen que van fer biologia.
Sí, en sèrio, dic el que hi ha, no? Acadèmicament, perquè mira, per aquí no m'hi poden posar gaire al peu.
Hi ha dues paraules que s'assemblen molt perquè venen de la mateixa arrel, però que tenen significats diferents. Una és la paraula credibilitat i l'altra és la paraula credulitat. La credibilitat és allò que tu dones als altres i la credulitat potser també l'hauríem de tenir una mica, perquè hem de desconfiar sempre dels altres.
Home, a base de cop, suposo. No, jo no desconfio de la gent, De la gent que ens escolta ara. És a dir, que jo tinc una última confiança amb el ser humà, però el ser humà agrupat i reagrupat entorn al poder i segons quins oficis... He estat jo. És que hi ha aquí uns quants parells d'ulls mirant, és el tap del meu bolígraf.
Hem sentit un soroll i de seguida vigilem el Joan Uller perquè sempre fa soroll.
Ah, sí? Ja. Veus? Veus com en el fort desconfiem?
Adéu.
On estàvem? Doncs res, això. I el poder és el poder i els mitjans de comunicació per damunt de individualment com el vulguin desenvolupar les persones, doncs ja formen part del poder, i segurament del primer, no del segon, ni del tercer, ni del quart.
Júlia Otero, així t'ha vist d'entrada i després et veurà de sortida en Saló de Sostres.
La vella Júlia ha vingut a la República i avui és festa major. En temps en què la televisió és més dolenta que mai i TV3 està particularment desgovernada i el servei d'interessos que en cap cas són els dels ciutadans, Júlia Otero brilla cada tarda amb un programa que entreté sense ofendre'ns la intel·ligència i que té el reconeixement de l'audiència sense haver de recórrer a estranys personatges que s'insulten en directe. Ve de ser expulsada d'una ràdio que la considerava perillosa perquè pensava. Si quedava algun dubte de que Júlia Otero era una de les nostres, es va esvair el dia que una de les ràdios del govern actual va considerar-la enemiga. Però més enllà del periodisme, amb els seus escots vertiginosos, Júlia Otero ha estat una educació sentimental per un país d'una aridesa eròtica tal que quan ha volgut escalfar-se una mica amb les seves estrelles només ha trobat escriptores amb leotardos com Isabel Clara Simó. La irrupció de Júlia Otero al programa televisiu català va ser una alenada d'aire fresc que va demostrar que en català també es podia seduir, fer jocs de nits i parlar de la lluna, i no només de la reforma de l'Estatut. Ara ens ha demostrat que a les tardes, a la televisió, es pot fer alguna cosa més que entrevistar floristes retirades i mossens pallisses. Vella, amb B molt alta, Júlia Otero.
Ara ja no sé què fer. Salvador, moltes gràcies.
Totes són teves.
D'entrada, el que sí que ha fet en Salvador és col·locar-te o recordar-te que estàs col·locada en el martirologi de la ràdio d'aquests últims anys.
Sí.
No sé si això és bo o és dolent.
No sé què dir-vos. Va passar fa un any i quatre mesos i...
Aleshores no és bo perquè te'n recordes molt.
Sí, me'n recordo molt. Me'n recordo molt perquè és tan difícil fer un projecte de ràdio. És tan difícil aconseguir treballar amb la gent que vols. Aconseguir finalment tenir al teu voltant aquelles 15 persones imprescindibles per tu. Uh-huh. Entre redactors, col·laboradors... Costa molt, i d'un cop de peu desmuntar això és molt dur, perquè tornar-hi no serà fàcil, no serà gens fàcil tornar a fer ràdio per tot Espanya.
El peu ja saps...
Ja se n'ocupen, diguéssim.
Sí, el peu, ja saps de qui és, però qui dona l'impuls en aquest peu?
El secretari d'Estat de Comunicació, segons em va dir tothom en aquell moment, vull dir que, i segons ell, sembla ser, doncs, en petit comitè ha dit moltes vegades, no? El d'aquell moment, El d'aquell moment. I sembla ser que és el senyor que dona l'ordre. I d'altres que obeeixen, no?
Les empreses privades són tan extremadament sensibles.
Privades, dius, em facis riure, Joan.
O sigui, no existeix en aquest moment una ràdio privada?
No, sí, Onda Cero és una ràdio privada, sí, però la decisió que es pren no és privada.
A canvi de què?
És molt particular.
Per què creus que passen aquestes coses? Es canvien directors, presentadors?
Perquè suposo que hi ha gent incòmoda, perquè suposo que d'estar rodejada d'una sèrie de persones que conviden a pensar, que era el cas de la ràdio, doncs no era bo. Jo crec que finalment és millor ser d'algú. I quan no ets de ningú, despertes més recels que si tens una determinada descripció, que ja saben per on vas, diguéssim, no? Per allà on trepitges. Jo he anat fent la meva. I suposo que no ser obedient en temps en què es confonen les majories absolutes amb unanimitats no és recomanable.
En qualsevol cas, és una sensació de després quan arribes a casa i et mires al mirall de dir, caram, en quin país vivim? Em pensava que vivíem en un altre lloc, no?
És exactament el que vaig pensar el dia 2 d'agost, sí. Dic, caram, tu, jo pensava que això era una altra cosa. Jo pensava que ningú no s'atreviria a fer una cosa així, però sí que s'atreveixen, sí. I a més, allò no va ser res, no? Vista amb la perspectiva de l'any i 4 mesos que han passat i anar veient les coses, doncs, home, vull dir, cada cop hi ha més mitjans de comunicació fidels, diguéssim, no? Sense cap opció de crítica.
Hi ha solidaritat entre els professionals d'aquests mitjans de dir, no, escolta, si em treuen aquesta, jo no puc anar al seu lloc perquè crec que ha estat injust.
Home, jo conec molta gent que hagués contestat això. Molta, n'estic segura. De fet, en bona part dels col·laboradors ho van intentar, perquè el programa funcionava, era un programa d'èxit, i van intentar que una part dels col·laboradors, els més brillants, quedessin a la casa. Algun d'ells, amb hipoteques i col·les de nens pel mig, que sempre és una raó de pes que no es pot menysprear, van dir que, per favor, que no tot tenia un preu.
Deixem el martirologi, anem una mica als petits moments, aquests com els d'ara, el que acaba de dir...
No, però no creguis que és a dir, ho recordo... Jo penso que em van fer un favor, ho dic sincerament. Jo crec que, mirat ara un any i 4 mesos més tard, jo crec que menys mal que em va passar, perquè tu t'imagines 3 mesos més tard d'allò, què hagués fet jo amb les stop options? Què hagués fet jo? Perquè qui paga mana, i això sabem tots els professionals dels mitjans de comunicació, tots. I sabem que no es pot mossegar la mà de qui et dona de menjar.
També és veritat que hi ha maneres de manar.
Exacte, sí, però en un tema com les stop options, jo 4 mesos més tard, quan surt, què hagués fet? Jo crec, sincerament, que no hagués pogut callar, perquè és un cas d'una indecència moral, política i econòmica tan gran que ningú podria callar, amb el qual, doncs, bé, m'ho van fer per avançat.
Sempre et queixaves...
Em van estalviar un mal de cap.
Sempre et queixaves de que, suposo que encara et queixes, de que a les franges del dematí només hi ha homes i a les de la tarda hi ha dones.
Sí.
I t'ha tocat la tarda una altra vegada.
Sí, però ja caurà això. Ja que, vull dir, ja anirem fent. Sí, abans ni a la tarda, m'entens?
Júlia, ara mateix t'oferiria el meu lloc.
No, per favor, Joan, no ho dic en aquest sentit ni molt menys. Sí, escolta'm, la ràdio està molt ben acompanyada amb tu al matí des de Com Ràdio.